5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, els tècnics que fan possible que jo al final pugui parlar per aquest micro i vosaltres em sentiu. Avui encapçalats pel Marc Pujol amb el suport de l'impagable també Toni Olivella. Després, l'altra cosa és quan això ja s'ha gravat i ja s'ha emès, més ben dit, i quan això ja ho tenim emès, doncs llavors la Goretti Martínez agafa la gravació i la va trossejant i va posant les efemèrides, les explicacions, al lloc que pertoca de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, que tots coneixeu. Però sabeu també que aquest programa té una tercera pota, els tècnics, la primera, jo amb les meves efemèrides, la segona, i la tercera és la música. Una música que aquesta setmana estem a setmana de Nadal, comença el Nadal d'aquí dos dies, per tant, és evident que hem de posar una Nadala. I quina millor Nadala que el White Christmas del Bing Crosby, aquella famosa cançó que cada any ens posen i cada any ens tornen a posar i ens tornen a posar. Doncs aquí també teniu el White Christmas, el Bing Crosby, endavant.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas.
23 de desembre de 1888, el dia que el pintor holandès Vincent van Gogh es talla l'orella. Ja sabeu que es va en un moment determinat, però no avancem aconteixements. En Vincent van Gogh era fill d'un pastor protestant, un pastor bastant estricte, i tenia un germà, el Theo, de 4 anys menys que ell, el qual estava com a molt, com a molt lligat, ja veurem ara, veurem la seva vida, no? Va rebre, el Vincent Van Gogh, va rebre una educació més o menys important, amb una escola privada, i amb 16 anys va entrar com aprenent a la filial de la Haia d'una galeria d'art de París, la Galeria Goupil, que havia fundat un oncle seu, i des d'on, el 1873, li van dir, bueno, doncs ara t'enviarem a la sucursal de Londres, on te va fer, va fracassar, es va arruïnar. El van traslladar després a París i, finalment, l'any 1876, li van dir, mira, nen, ves cap a casa i ves a fer punyetes, perquè el que veiem és que tu tens ganes de ser capellà. Ell volia ser pastor, com el seu pare, i, de fet, va estudiar teologia i, finalment, va aconseguir ser enviat amb una escola d'evangelització pràctica, que es deia, amb una zona minera de la regió de Mons, la regió holandesa de Mons, on, a part de predicar doncs, va, i arruïnar l'ordre, va començar a fer dibuixos. Però al final l'ordre li va dir, mira, maco, no serveixes per això, torna-te'n cap a casa. I ella llavors què va fer? Va anar a veure el seu germà, aquest el Teo, que precisament estava a París, on ell havia estat, en aquella galeria d'art, i amb ell li funcionava molt bé, i li va plantejar que, escolta, jo no serveixo per res, sóc un desgraciat i tal. I el germà li va dir, mira, escolta, per què no et dediques a la pintura? Per què no et dediques amb la pintura? Et queda't a viure aquí amb mi, el 1886, i jo et aniré, en aquell moment hi havia els impressionistes, i jo, com que estic a la galeria d'art, et aniré orientant. D'entrada va conèixer diferents pintors a la botiga on anava a comprar les pintures de la botiga del Père Tanguy, que, de fet, va ser un lloc pioner en la divulgació de tota la tècnica impressionista. Va conèixer Camille Pissarro, Georges Seurat, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, etc. I aquí va anar definint el seu estil. Però li va dir a son germà, és que, escolta, aquí trobo que és molt trist París, no? I el germà li va dir, bueno, doncs va, ja et pago una casa, vés-te'n a Arles, vés-te'n a la Provença, a la ciutat d'Arles, i el 1888 se'n va anar cap allà, allà hi ha més llum, allà podràs pintar amb més llibertat i amb més afinitat, i sí, se'n va anar cap allà. Però això d'estar sol no li agradava, i per tant, com que el germà li havia llogat una casa així important, una casa maca, per dir-ho així, amb espai, doncs va decidir convertir-la en una espècie de taller, i va convertir la casa, que estava pintada tota de groc, en la Casa Groga, que era com un taller on hi podien anar artistes. Aquells que ell havia conegut a París, un dels que va venir, el primer, pràcticament dels primers, va ser en Paul Gauguin. En Paul Gauguin es van trobar allà, cada un pintava pel seu cop, però tots dos eren, per dir-ho d'alguna manera, del morro fort. I aquí és on arriba la nit del 23 de desembre de 1888, en la qual tenen, sembla ser, una baralla. La versió oficial és que en Van Gogh amenaça Gauguin amb una navalla barbera, l'altre no sé què, al final acaben amb la pau, i el Van Gogh, amb un sentiment de culpabilitat, es talla l'orella. No només això, sinó que agafa aquella orella que s'ha tallat, l'orella esquerra, agafa aquella orella, l'embolica amb un tros de diari, se'n va amb un bordell a Arles, a la ciutat d'Arles, i busca una prostituta que es deia Raquel i li regala l'orella. Quan torna a casa, ràpidament el porten a l'hospital, mentre el Gauguin se'n va i el seu germà Teo agafa el primer tren que troba i se'n va cap allà a veure què passa, no? Però aquesta no és l'única versió. L'altra versió que hi ha dues més. Una és que es va tallar ell mateix l'orella perquè va saber que el seu germà Teo es casava i, per tant, va veure que perdria l'afecte del seu germà. I l'altra diu que no va ser pas el Van Gogh el que es va tallar l'orella, sinó que va ser el Gauguin, que era mestre d'esgrima, que amb un sable, doncs, allò, mentre estaven emprenyats, va treure el sabre i, bam, li va fotre un cop, va quedar l'orella mig tallada i el mateix Van Gogh se la va acabar de tallar i va fer tot això. Sigui com sigui, el Gauguin se'n va cap a París, marxa amb la cua entre cames cap a París, i el Van Gogh l'ingressen a l'hospital d'Arles. Al cap de 14 dies torna a casa, pinta el famós retrato d'ell amb l'orella tallada, però 4 setmanes després li detecten signes de símptomes de mania persecutòria i l'ingressen amb una casa de salut, diguem-ne, amb un manicomi, vaja, diguem-ho clar. Estarà allà i llavors ell, quan entra allà dintre, diu, calla, que aquí estic bé i no sé què, i per tant demana el reingrés voluntari i si estarà 12 mesos durant els quals es farà un far de pintar. Però, és clar, perd el sentit de la realitat, el seu germà el visita i li diu, escolta, hauries de mirar de sortir d'aquí del manicomi aquest, de la casa Bojos aquest. Jo hi ha un doctor, que a més és pintor, que es diu Paul Ferdinand Gachet, que fa un tractament homeopàtic, i el convenç de que vagi a seguir aquell tractament. Està uns mesos allà i quan 4 mesos més tard sembla que estigui plenament curat, el metge li dona l'alta, però en realitat no està curat. I, per tant, el 27 de juliol de 1890, en Vincent van Gogh s'anirà amb una escopeta i al mig d'un camp es tirarà un tret al pit del qual morirà 2 dies més tard, sense haver arribat a complir ni tan sols els 37 anys. Una edat, els 37 anys, que sembla que hagués inspirat a la gent, als cantants, diguem, de l'oreja de Van Gogh, justament amb homenatge a aquesta orella que es va tallar, a composar una cançó que porta per títol Dulce Locura i amb la que ens agradaria rematar aquest record del pintor holandès Van Gogh. Dulce Locura, oreja de Van Gogh.
De desembre de 1865, el dia que a la població de Pulaski, a l'estat de Tennessee, es fundava el primer Ku Klux Klan. Sí, dic el primer perquè, com us explicaré ara, de fet n'hi han dos, o n'hi han hagut dos, el segon encara continua, però el primer va desaparèixer. Bé, comencem, doncs, si us sembla, pel començament. Comencem pel primer, per aquest que es va fundar el 24 de desembre de 1865. De fet, just acabava de tancar-se la Guerra Civil nord-americana i sis dies després, en aquest poble, el general Nathan Bedford Forrest, conscient de que havien perdut la guerra i que, per tant, els estats del sud, a partir d'aquell moment, estarien submesos a 50.000 vexacions per mantenir la moral de la seva tropa, doncs va decidir fundar, alguns veterans, va decidir fundar aquest club privat, era una societat privada, que tenia com a objectius protegir els sudistes dels espolis i vexacions que es veien a venir per part dels guanyadors. I, de fet, va agafar una forma de club social. Reunien els joves blancs i allà, doncs, d'alguna manera es dedicaven a fer xerrades, es dedicaven a divertir-se i en tant feien rituals. I un dels rituals que es va posar de moda era disfressar-se amb llençols, tapar-se amb un llençol, fer dos forats, allò com si fos un fantasma, i unes màscares, i anar a humiliar els negres que eren lliures, clar, eren lliures, però tenien por, no? D'alguna manera, però, això tenia també una segona vessant, que és que molts d'aquests negres, com que havien combatut amb les forces de Lincoln, tenien armes a casa seva. I llavors, quan aquests fantasmes del Ku Klux Klan assaltaven la casa i feien de les seves, aprofitaven per emportar-se les armes i així, doncs, tenien una possibilitat. L'altra qüestió, l'altre cap de turc que van agafar aquests nois, era el Partit Republicà, el partit de Lincoln, perquè l'acusaven precisament d'haver fet això, d'haver donat la llibertat als negres, no? I fer aquella societat que volien que fos una societat no segregada. El problema és que aquesta actitud d'aquests joves va anar pujant de to, per dir-ho d'alguna manera, van anar pujant de to, fins i tot es van atacar líders republicans i fins i tot van assassinar un congressista d'Arkansas, el congressista James Hinds, i, clar, això ja va obligar el govern a prendre algunes mesures. A part d'això, entraven a les esglésies on resaven els negres i llavors interrompien el servei religiós i tal. Total que l'any 1870, és a dir, 5 anys després, el president Grant, el president Ulysses Grant, va dictar l'acte de drets civils que es coneix popularment com l'acte del Ku Klux Klan i el va prohibir. I, per tant, el Ku Klux Klan en aquell moment es va acabar sense pena ni glòria. Però la cosa continuava, perquè en aquell moment els potentats sudistes deien: home, no donguem armes als del nord perquè ens puguin reprimir més, no fem el burro i tal. Però llavors van veure que això no els hi va funcionar i que, d'alguna manera, aquesta repressió dels guanyadors sobre els vençuts continuava. I això va deixar un sentiment latent d'antisemitisme, anti-apartheid o antinegres o anti tot això, i aleshores, doncs, va passar que l'any 1915, dos coses van passar. La primera, es va estrenar la pel·lícula El naixement d'una nació, ja sabeu, de Griffith, que és la pel·lícula aquella en blanc i negre que explica la història dels primers anys de Nord-Amèrica, i on es glorificava el clan. És a dir, sortien, hi ha escenes on surt el Ku Klux Klan cabalgant i tal, i la gent, doncs, anava al cine i treia els sentiments. Inclús es havien donat casos de gent que es havia dedicat a disparar contra la pantalla quan sortien els republicans o quan sortia el Lincoln, no? A més, per acabar-ho d'arreglar, el president Wilson, que llavors era el Woodrow Wilson, el president, doncs va dir que allò estava bé, històricament respectava la cosa. Per tant, hi va donar una certa legalitat. I el segon cas va ser un cas particular que la premsa es va encarregar d'esbombar, un cas petit, que la premsa es va encarregar, no per això poc important. Va ser l'assassinat d'una nena de 14 anys, Mary Feige, a mans, d'un jueu, de Leo Frank, que era un gerent d'una fàbrica a Georgia, i aquell nen, doncs, aquest noi, aquest senyor, va ser acusat de violació i d'assassinat, va ser condemnat a mort, però el governador civil el va exculpar. Aquesta noia, que es deia Mary Feige, doncs, tenia una colla de seguidors, van sortir una colla de seguidors disfressats amb aquelles túniques de fantasma del Ku Klux Klan, es feien dir els cavallers de Mary Feige, el van treure de la presó, se'l van emportar i el van linxar. I tot això va provocar una reacció social que va fer que el Thomas Watson, l'editor del The Jeffersonian, un diari, doncs fes el caldo gros i vinga foli, va posar llenya, va tiar el fenomen, i això va permetre que es tornés a revifar l'estructura d'aquell primer Ku Klux Klan, per això us deia que n'hi ha dos, que ja havia existit i que el 8 d'agost de 1925 va fer a Washington el seu primer congrés, quedant constituït, doncs, com una societat, diguem-ne, normal, una societat lúdica, però una societat una miqueta especial, el Ku Klux Klan.
Una societat que, naturalment, de seguida es va fer enemics. Entre ells, per què no dir-ho, els polítics, però també, sobretot, els cantants. Recordem les cançons de la Billie Holiday. I d'aquestes cantants que en un aquestes i aquests, que es van oposar o que van denunciar tot això del Ku Klux Klan, n'hi ha una que destaca, la Nina Simone, ja sabeu, My Baby Just Girls For Me, que té un munt de cançons. Entre elles, n'hem seleccionat una, que porta per títol, és una mica llarg, i la meva pronunciació ja veurem com va. I wish I know I knew how to would feel to be free. És dir, com vull saber com ho haig de fer per sentir o per sentir que sóc lliure. Per què? Perquè, en definitiva, tots denunciaven les pràctiques del Ku Klux Klan, les pràctiques d'aquells cavallers estranys i d'aquella societat estranya. Per tant, aquí teniu, doncs, la Nina Simone amb aquesta cançó I wish I knew how I would feel to be free.
De desembre de 1933, el dia que mora a Barcelona l'avi. L'avi, que no és altre que el president Francesc Macià i Llussà, el 122è president de la Generalitat. Francesc Macià, que era el segon dels set fills de Joan Macià, i Maria Lluçà, que de Vilanova i la Geltrú, que va passar la seva infantesa a Vilanova, i quan el pare, als 16 anys, mora, el noi demana, i fa, ingressa a l'Acadèmia Militar de Guadalajara, en concret, al cos d'enginyers de ponts, ferrocarrils i telègrafs, que es deia en aquell moment. Demana ser enviat a Cuba, però no. No li surt bé i, bueno, es va passant de Barcelona, Madrid, Sevilla, etc., pujant des de telegrafista, que era el començament, a capità, i anant destinat el 1887 a Lleida, on coneixerà la seva dona, Eugènia Lamarca, amb qui tindrà 3 fills, i mentrestant anirà pujant a l'escalafó militar fins a arribar a tinent coronel. Però hi ha un fet que és curiós, i és que en aquell moment els estudis que tenia ell d'enginyer li permetien compatibilitzar l'activitat militar amb treballs civils d'enginyeria. Per exemple, el seu ajuntament, Vilanova i la Geltrú, el 1894, li va encarregar un projecte de clavegueram per a la ciutat. I ell, a més, doncs, tenia una certa inquietud innovadora que fa que el 1893, un any abans, compri els drets d'explotació de la patent del formigó armat que havia fet el francès Josep Monnier i comença a fer obres civils amb aquest tipus de material. La primera és un dipòsit d'abastiment d'aigua que es fa al municipi de Puigverd de Lleida, i ell va fent. Però va compaginant, per tant, la seva activitat, diguem-ne, econòmico-civil, amb la seva activitat militar. Però hi arriben els fets del cucut. El 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials, diguem-ne, centralistes, ataquen la revista, ataquen la redacció, la destrossen i tal, i el govern, diguem, d'alguna manera els hi dona la raó creant o dictant una llei de repressió de delictes contra la pàtria i l'exèrcit, perquè es considera que el cucut havia ofès a l'exèrcit espanyol, no? Per l'altra banda, doncs, a Catalunya el que fa com a resposta és crear la coalició Solidaritat Catalana, amb la qual es posiciona, a favor de la qual es posiciona Macià, i és destinat, castigat a Cantàbria. Solidaritat Catalana respon posant-lo a les seves llistes, el presenta com a candidat a les eleccions del 21 d'abril de 1907 per Barcelona i per Borges Blanques, i la victòria del partit el fa, doncs, diputat. El fa diputat i, per tant, abandona Santonya, on estava destinat, i de passada abandona l'exèrcit. Serà reelegit el 14, el 16, el 18, el 19, el 20, el 23, i passarà lentament d'una proposta inicial de regeneració d'Espanya a una defensa aferrissada del republicanisme. El 1919 fundarà la Federació Democràtica Nacionalista, que proposa la solució federal i que acabarà convertida en el que serà el moviment de l'Estat català. El cop d'estat de Primo de Rivera del 1923 el fa fugir a Perpinyà, des d'on planificarà i farà, actuarà, tots els fets de Prat de Molló. Una colla de mercenaris italians i de voluntaris que entren a Espanya, però els atura la gendarmeria francesa, i Macià i l'espia italià que ha denunciat tota l'operació seran empresonats i jutjats a París. Ell se'n va cap a l'exili, viatja per Bèlgica, Argentina, l'Havana, on crea el Partit Separatista Revolucionari de Catalunya, que ell presidirà, i que aprova una Constitució catalana, però clar, no. I quan cau la dictadura de Primo de Rivera, el 1931 tornarà a Catalunya i integrarà el seu estat català a Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que mantindrà una certa autonomia interna. Quan el 14 d'abril de 1931 les eleccions municipals donguin la majoria a Esquerra Republicana, Macià anirà a la Diputació a prendre possessió, dit entre cometes, i des del balcó del Palau de la Generalitat proclamarà la República Catalana dins d'una federació de repúbliques ibèriques, complint el pacte de Sant Sebastià que es havia signat l'any 1930. Niceto Alcalá Zamora, que és el president de la República de Madrid, envia 3 ministres a negociar i arriben a un acord que ni tu ni jo. Recuperem la Generalitat de Catalunya, per tant aquesta Generalitat farà de govern de Catalunya i s'haurà d'encarregar de redactar un estatut d'autonomia. Per què? Perquè resulta que la Constitució espanyola que s'ha aprovat no preveu la independència, preveu l'autonomia. Bueno, els Catalunya en toma el repte, reuneix una ponència a Núria, fa l'estatut, el somet a la consulta dels ajuntaments, que és afirmativa, el somet a un referèndum, que també és afirmatiu, i es converteix en una regió autònoma. Però, com dèiem, la Constitució no és federal. I, per tant, obliga a una readaptació de l'Estatut de Núria que bueno, es farà amb el cor petit i que no serà votat pel plebiscit dels catalans, no serà votat per la població catalana. En qualsevol cas, Macià serà president del govern provisional de la Generalitat des de la proclamació de la República, des del 28 d'abril de 1931, es ratificarà a les eleccions, crearà el primer govern de la Generalitat restablert el 14 de desembre de 1932 i el presidirà fins al dia de la seva mort, el Nadal de l'any 1933, en el qual deixarà d'existir el 122è president de la Generalitat de Catalunya. Un president que, com tots sabeu, tenia el nom, el sobrenom, diguem-ho així. En realitat hauríem de dir mal nom, però no era un mal nom, era un bon nom, en tot cas. Li deien l'avi. I, per tant, aquí ho hem tingut molt fàcil a l'hora de buscar una música en la qual retre homenatge al vilanoví Francesc Macià. I és la música del Joan Manuel Serrat amb aquell mític La mort de l'avi.
No hi ha rialles, sols hi ha plor. No hi ha cançons, sols hi ha gemecs. Sembla que tot vagi de dol en aquest racó mariner. A la taverna els pescadors estan tots muts, no diuen res, i les comares a l'església preguen per l'avi. Tothom anirà a l'enterrament, tothom dirà que bo que era, tothom sabrà parlar-ne bé. Potser algú plorarà de pena, però no d'amor, perquè el vell d'amor tan sols li van donar la barca al vent, els aparells, la xarxa al sol i el blau de mar. Però l'endemà tot ha canviat, car ningú no pensa en el vell. Els pescadors són a la mar, els minyons juguen pel carrer, però a la platja plena i sols una barca hi ha restat amb una xarxa que mai tornarà a besar el mar. No tornarà a besar el mar. Mai més.
5 a la setmana. Amb Francesc Morgades.
26 de desembre. El 26 de desembre té una connotació especial pels que en algun moment van viure tot allò de la revolució cultural i del comunisme i totes aquestes coses, perquè resulta que tal dia com avui, el 26 de desembre, però de l'any 1893, naixia a Shaoshan, una petita població xinesa, el que havia de ser el gran líder del gran país, Mao Zedong. Mao Zedong, si ho diem amb llenguatge de més ajustat. Era el més gran de quatre fills. Els seus pares, contràriament a el que pugui semblar, era una família pròspera, una família de camperols, que, a més, havien entrat en el negoci de fer préstecs i tot això, que vivien relativament bé, que havien emigrat a aquella zona de Zhaozhang durant la dinastia Ming i que, bueno, estaven allà i anaven fent. Però el nen ja va començar a ser una miqueta especial, perquè quan hi va haver una revolta, la revolta de Xinai, és igual, que va fer caure una determinada dinastia i va proclamar una primera república en una zona de Xina, ell, que ja que tenia 17 anys, se'n va anar, ja es va enrolar a l'exèrcit, se'n va anar, va lluitar la revolució i quan van guanyar va tornar i va tornar a l'escola. I va tornar a l'escola sobretot perquè li agradava molt interaccionar amb els seus companys, dirigir amb els seus companys. Vaja, que era un manaire, era un manaire. I llavors allà va conèixer un professor, el professor Yang Changji, que el va marcar molt, i que quan aquest professor va tenir, li van concedir una càtedra a Pequín, doncs li va dir, escolta, Mao, vols venir amb mi a Pequín? I ell va dir, pues sí, vinc amb tu a Pequín. I aleshores se'l van portar i el va col·locar d'assistent a la biblioteca de la universitat, perquè ell anava a la universitat de Pequín, i el va fer, i el va matricular, naturalment, el va matricular a temps parcial, i aleshores va ser una època en la qual Mao Zedong va estar 4 o 5 anys allò llegint molt, i treballant molt, i sobretot viatjant per Xina. Va viatjar bastant per la Xina dels anys 20, portat sempre pel seu interès per les accions col·lectives, no? Com que en aquell moment havia nascut, els 27 anys havia nascut el Partit Comunista Xinès, ràpidament el noi es va apuntar al Partit Comunista Xinès i en 2 anys, quan va arribar al tercer congrés, ja el van fer membre del Comitè Central, ja va ser membre del Comitè Central. En aquell moment el Partit Comunista Xinès col·laborava amb el Partit Nacionalista, amb el Kuomintang, perquè doncs encara era una situació bastant anàrquica, hi havia bastants senyors de la guerra i tal, i el que volien tant uns com uns altres era fer una Xina gran, potent, i unir diferents territoris, no? Clar que el Partit Nacionalista Kuomintang doncs era des d'un plantejament relativament de dretes i ell en plantejament relativament d'esquerres, però esclar, primer doncs deien anem-hi a fer-ho, i feien campanyes, venjar la vergonya perquè havien perdut unes batalles i tal, i ell estava treballant en un institut d'iniciatives camperoles, entrenant a camperols amb experiències d'autogestió, etc i tal, no? I li van dir al Partit Comunista, escolta, estem intentant convèncer els militars perquè ens ajudin en aquesta feina, hauries d'anar amb aquesta gent del Kuomintang, o sigui, amb altres de dretes i tal, hauries d'anar a l'Acadèmia Militar de Huangpo allà a preparar la lluita armada per poder treure fora tots aquests senyors de la guerra que corren per aquí, no? Bueno, i ell va dir, sí, sí, anem cap allà. Però resulta que al cap d'un anyet o així, els de dretes ja van canviar de jefe, van el Sung Yat-sen, que és el gran fundador de la idea de la pàtria xinesa, va morir, i va entrar el Chiang Kai-shek, que després va ser el que va manar a la Xina, a Taiwan, diguem-ho així, va ser el primer que va manar a Taiwan, i aquest Chiang Kai-shek no li agradaven els comunistes i va començar a conspirar i finalment a reprimir. Es va declarar en contraris amb ells i el Mao Zedong va estar a punt de ser fusellat perquè, bueno, el van agafar com a rebel i tal, i es va escapar el dia abans que no li fessin la pell. I a l'escapar-se va crear un moviment guerriller i se'n va anar a les muntanyes de Jinggang, on va fer una primera cèl·lula comunista, revolucionària, etc i tal, no? Aquest, el Chiang Kai-shek, va decidir acabar amb ells, els hi va enviar exèrcits, els quatre primers que els hi va enviar, el Mao Zedong, que era el que manava, va aconseguir rebutjar-los, però el cinquè, com que amb ell ja li havien fet una crítica perquè li deien que feia una guerra de guerrilles, que això era molt antiquó, que era molt, molt raro i que no d'això, el havien fet fora, i el cinquè els apallissen i llavors és quan comença la llarga marxa cap al nord. Amb tot això, què passa? Doncs que el nord de Xina és comunista i el sud, en mans d'aquest del Chiang Kai-shek, que va enviant exèrcits per veure si derrota els comunistes. Però, afortunadament pels comunistes, diríem, Japó envaeix Xina. Hi ha la guerra entre Xina i Japó, i Japó envaeix Xina. I en aquell moment li diuen, escolta, per què, o ell pensa, per què no lluitem tots contra els japonesos i després ja ens aclarirem? I, de fet, envia el seu segon, el Chuenlai, a pactar amb els enemics, els enemics de moment s'hi avenen, i van fent, i van veient si fan fora els japonesos, cosa que aconsegueixen abans de la Segona Guerra Mundial, això, perquè si aconsegueixen fer-los fora, i aleshores entren en guerra, entren en guerra, quan ja han fet fora els japonesos, entren en guerra entre ells. I en aquesta guerra el Mao Zedong aconsegueix guanyar i, per tant, fa fora les forces de dretes que queden relegades a la illa de Taiwan i fan allò la Xina nacionalista i la Xina comunista. I tot això perquè, com deia, un dia de Sant Esteve, un 26 de desembre, en concret de l'any 1893, naixia Mao Zedong.
Un home que, a més, va fer possible el canvi d'idea, perquè fins aquell moment la imatge que es tenia de Xina era, bueno, un lloc molt exòtic, on fan coses molt rares, on tenen un emperador, i van fent totes aquestes històries. I fruit d'això, a la música occidental hi havia unes cançonetes que eren idíl·liques. I, per exemple, aquí en volem recordar una. Hi ha una versió també del Bing Crosby, però com que ja ha sortit al començament, doncs ara hem buscat una altra que la faci. És en Kai Kisser, i la cançó porta per títol On a Slow Boat of China. On a Slow Boat of China, és a dir, en un barquet de Xina. Una passejada romàntica, etc i tal. Res a veure amb tot el que hem vist de Mao Zedong. Per tant, us deixem una mica respirar amb Kai Kisser i On a Slow Boat of China.
I love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms. Melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. I'd like to get you on a slow boat to China, all to myself.
De desembre de 1870, el dia que el general i polític Joan Prim i Prats pateix un atemptat a Madrid, com a conseqüència del qual morirà al cap de 3 dies. De fet, aquest episodi cal emmarcar-lo, començar-lo, el 12 de setembre de 1868, quan, com a conseqüència de la caiguda d'Isabel II, o de la preparació de la caiguda d'Isabel II, el Joan Prim, el general Prim, surt de Londres en el vapor Bonaventura, com a criat dels senyors Banc, oficialment, uns amics seus, i arriba fins a Gibraltar, i d'allà va a la fragata Saragossa, que està ancorada a Cadis, i subleva a l'esquadra, i ell desembarca el 17 de setembre de 1868. Un cop que creat aquesta junta de revolucionaris, per dir-ho d'alguna manera, que fan fora la reina, en Prim agafa el vaixell i va pujant per la costa mediterrània, tot sublevant ciutats com Màlaga el dia 23 de setembre, Almeria el 25, Cartagena el 26, València, i al final, el dia 3 d'octubre, arriba a Barcelona, on es troba amb els revoltats catalans, perquè el moviment es produeix a tot Espanya, i a més amb la notificació de que serà ministre d'Estat del govern provisional. Es convoquen eleccions per 1869, al gener, guanyen els progressistes, per tant, Prim és la figura important d'aquell moment, que fa aprovar la Constitució monàrquica i nomena el general Serrano, perquè així no li faci ombra, com a regent perquè a la vegada el Serrano el nomeni amb ell cap de govern i ministre de la guerra. Molt bé, a partir d'aquell moment, com que la Constitució que s'ha aprovat és monàrquica, s'ha de buscar un rei. Els més progressistes proposen el pare de Lluís I de Portugal, mentre que els unionistes proposen el duc de Montpensier. No hi ha manera de que es posin d'acord, les dues candidatures fracassen i Prim agafa els regnes de la negociació, ofereix la corona al duc d'Osta, que també li diu que Sant Joan és l'estiu, al duc de Gènova, que també li diu que no, i fins i tot el general Espartero. Finalment, el Prim troba Amadeu, el duc d'Osta, però el duc d'Osta li diu, bueno, jo acceptaré si les grans potències europees diuen que sí. Es consulta les potències europees, diuen que, bueno, que val, que sí, que li sembla bé, i per tant, el 26 de novembre de 1870, Amadeu I és triat rei d'Espanya amb 191 vots i el dia 27 de desembre agafa el vaixell i surt cap a Europa mentre el Parlament espanyol acaba d'ultimar els detalls per proclamar-lo rei. Justament aquell dia, neva a Madrid, el general Prim a última hora de la tarda, com que ha de preparar la rebuda del futur rei, doncs abandona el Parlament, se'n va cap al Ministeri de la Guerra, que és la seva residència, i de fet puja a la berlina que l'està esperant a la porta del Congrés, on hi ha el general, on hi anirà ell, però també hi anirà el coronel Moya, que és el seu acompanyant de dia, i el seu ajudant personal, Nandín, que, bueno, pugen allà i comencen i enfilen la calle del Turco. Allà a la calle del Turco troben dos carruatges que no els deixen passar. Llavors, què passa? No sé què. El coronel Moya treu el nas i veu que s'acosten tres individus armats que comencen a disparar contra la berlina. Un d'ells aconsegueix posar l'arma dintre del... per la finestra, trenca el vidre, posa l'arma dintre, dispara a davant de Prim, i encara que el Nandín tracta de protegir-li posant la mà, s'endú la mà per davant i amb ell ofereixen a la cara i altres parts del cos. El cotxer amb tot això reacciona, fustiga els cavalls, trenca el d'allò i se'n va cap al ministeri. Arriba allà i el general Prim, ajudat pel cotxer, doncs entra a l'edifici, tranquil·litza la seva dona, però els metges veuen de seguida que en primer lloc té la mà dreta feta un desastre, perquè un dels trets li ha encertat de ple la mà dreta, li han de tallar dos o tres dits, però sobretot estan amoïnats perquè té un tir un trabucasso, per dir-ho així, a l'espatlla esquerra, que ha rebut 8 bales, en trauran 7, l'altra no hi haurà manera de trobar-la, però que aquesta ferida acabarà infectant-se perquè el general anava amb un abric de pell d'os que, el fruit de les bales, entra cap dintre, infecta la ferida i li provoca una sepsis que farà que 3 dies després el general Prim mori d'aquesta infecció. Qui és el culpable de tot això? Alguns diuen que el duc de Montpensier i el general Serrano, però com a instigadors. En realitat, el que se sap és que és un diputat republicà, precisament, que el havia acomiadat a l'hora de marxar, quan ell marxava, li havia dit, mi general, cada cerdo la llega a su Sant Martín. I, efectivament, era un comerciant de vins de Xerès, diputat republicà, José Paul y Angulo. Quan arriba Amadeu I, el primer que fa és anar a veure el cadàver de Prim, però després el seu govern es desentendrà bastant de la investigació del crim i, per tant, de la conspiració que havia acabat amb la vida de Joan Prim i Prats. I, per tant, hauríem de parlar d'alguna conspiració a l'hora de posar una música, no? I buscàvem una cançó que parlés d'alguna conspiració i dèiem, ostres, i lo normal hauria estat buscar, com vam fer després, i per això ara trobem, ja tenim la solució, trobar algun que hagués estat conspirat, per dir-ho així, no? I, home, en tenim un de claríssim, el Juli César. I llavors ens vaig recordar que hi havia un grup nord-americà dels Mills Brothers, que feien allò, cantaven cançons de barbaria, que es diu, i que tenien una que parlava del Juli César, i vaig dir, caram, aquí podem posar-hi el Juli César dels Mills Brothers. Amb aquesta cançó acomiadarem el programa d'avui. Juli César, recordant la conspiració del general, o contra el general Prim, Juli César, els Mills Brothers, en nom de Francesc Morgades, que us ha parlat, del Marc Pujol, que ha dirigit avui l'equip tècnic, on l'ha recolzat el Toni Olivella, i de la Goretti Martínez. Us esperem la setmana que ve a tocar de l'any nou. They thought he was grand when he led the band playing Dixieland. Julius Caesar, he could Susie Q, Shag and Lindy too. He knew what to do.
Julius Caesar. They had a jamboree on every Saturday night, and he was there to see that everything went all right. Caesar, he was king, showed them how to swing. He could go to town, he could truck on down, he deserves renown, Julius Caesar. And he was there to see that everything went all right. Thank you.